9 i 20 minuts, benvinguts a la tertúlia del Gall del Monestir, l'última en dilluns d'aquesta temporada. Tenim amb nosaltres la Maria Sansa, la Lourdes del Mau i el Pasqual d'Osó. Molt bon dia als tres.
Hola, bon dia.
No sé si estan ja de vacances.
Ui, jo estic de vacances tot l'any.
Quina sort que tens, Maria.
Jo no estic mai de vacances perquè ja fa no sé quant de temps que estic jubilat i ja no tenim vacances.
I bueno, doncs pues per això et dic que tinc vacances tot l'any.
Sí, també.
Sí, aviam, d'alguna manera, sí. D'alguna manera, sí, de vacances. Jo és que, com que sempre faig, crec que el que m'agrada, no tinc la sensació de treballar mai. Aleshores...
Bueno, no dic res, estava bevent aigua,
fent vacances, vaja.
Aprofitem que és l'última tertúlia d'aquesta temporada. Tractem diversos temes d'actualitat. Un que ha aixecat bastanta polseguera ha estat que diversos peatges, entre ells el de l'AP7 que passa per Sant Cugat, s'han encarit un 7,5% més aquest cap de setmana. Aquesta mesura és efectiva des de la matinada de dissabte a diumenge, ja que el Ministeri de Foment Espanyol ha ordenat apujar el preu de les barreres de titularitat estatal de manera immediata. La mesura també afecta peatges de l'AP2 i la C33 i l'increment se sumarà a partir del setembre a la pujada de l'IVA. La Federació d'Associacions de Veïns de Sant Cugat va emetre una nota de premsa dient que aquest increment del preu dels peatges és una nova mesura que empobrirà la societat i la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, ha assegurat que l'augment del preu dels peatges de titularitat estatal ha estat una sorpresa per al govern català i ha criticat la deslleialtat institucional del govern espanyol. Què els sembla?
No sé si ho tinc ben entès, a lo millor pues, entre tots m'ho aclariu, no? Perquè, el que jo tinc entès és que el govern retirava una subvenció, no? L'empresa ho explota. I aleshores, això sí, l'empresa ho explota, tenia la llibertat, si volia o no, de repercutir-ho amb el preu. Per tant, no l'ha obligat l'Estat.
No l'ha obligat.
Hi ha moltes empreses que tenen subvencions que els hi retiren i assumeixen el cost, val?
Jo és que penso, jo ja fa temps que em vam parlar d'aquest tema dels peatges i és que crec que és una vergonya continuar subvencionant una cosa que està formalment pagada i repagada i no sé per què no fem el mateix, per exemple, d'altres països, ja ho vaig dir sempre una altra vegada, com Suïssa, que compres una targeta i et serveix per sempre que vas per l'autopista i els turistes que arriben doncs farien el mateix com fan els francesos o com fem nosaltres quan anem allà. Per tant, hi ha altres maneres de subvencionar amb aquestes empreses que penso que més que subvencionar-les hi estem regalant els diners directament, vamos.
Jo crec,
Pasqual.
Jo crec que és la versió que ha donat Lourdes, jo estic convençut, bueno, però almenys és la mateixa que tinc jo, i crec que és lògic que el govern tregui aquest tipus de subvenció. Crec que és lògic que el govern tregui aquest tipus de subvenció. Evidentment, com deia la Maria, potser també analitzant fil per randa quines condicions contractuals hi ha. Espero que ho hagin fet. Aleshores, és lògic que s'hagi tret la subvenció i també considero relativament lògic que les empreses d'autopistes, bueno, hagin pactat el que sigui si absorbeixen aquesta pèrdua de subvenció o no. Ara, jo crec que de totes maneres, sabent que les autopistes on més mal fan és a Catalunya, penso que no costava res avisar la senyora Pastor, que no, bueno, anava a dir que no es distingia per altres temes, avisar i de dir, escolteu, jo us aviso que vaig a treure això, jo no sé si vosaltres ho repercutirà, voleu tenir algun tipus, perquè no, el que no pot ser és que això sigui una sorpresa per una de les... per un país que té moltes autopistes.
De fet, no es presenta ni al Consell de Ministres en la roda de premsa posterior, s'assabenten als mitjans just després.
Exactament.
Bueno, però això, en lloc de... el senyor Recoder, doncs...
És que em sembla que no són gaire amics amb la senyora Pastor.
No, però a més de recriminar-ho amb el govern central, per què no crida aquells que exploten aquestes autopistes i diem-li, els crida a l'ordre de dir, home, doncs potser aquesta subvenció no l'assumiu tots vosaltres, però una part vosaltres, la meitat, l'altra meitat les persones, com ho fem? O sigui, això sí, ho podria fer, no?
Però les autopistes són estatals i, per tant, no crec que el senyor Recoder pugui i cridar pel seu compte.
Home,
en els
zona de Catalunya, doncs mira, a les gasolines hi tenim un recàrrec d'impostos de la Generalitat de Catalunya, per
que
tant...
Que ara hi afegirà el govern espanyol, el seu.
Bueno, molt bé, doncs a sobre en tindrem més. Però vull dir, amb el territori català, bé, hi tenim unes competències, no?
Però aquesta sí, és una regularitat estatal.
A autopistes, no.
Sent estatal, però si al darrere hi ha els de, no sé, els Abertis, la Caixa, tots aquests, home, jo crec que sí, hi té alguna mica d'incidència.
No veuen que això és una represàlia contra sí. el govern de Catalunya després del pacte fiscal, sí. que és el que diu el govern de Catalunya? Bueno, sí o no?
Quina, jo no, de cap de les
ja,
maneres.
Ja vam sentir el senyor Montoro el que deia. Jo crec que sí, vas seguir el senyor Montoro que deia del pacte fiscal, que a mi em va caure la cara de vergonya, i a més sempre tinc la sensació que aquell senyor sempre va molt content quan parla, no sé per què, però tinc aquesta impressió, eh? I bueno, unes coses, francament, que no sé si se les pensa gaire.
Jo no crec que, la veritat és que no crec que amb aquesta teoria conspirativa de dir com ara fan el pacte fiscal i els hi clavo canya a Catalunya, que és la que té més autopistes. Jo crec que simplement diuen, escolta, aquesta subvenció no cal donar-la pels problemes que siguin, i espero que sigui més un problema tècnic que polític. Ara, si parlem del pacte fiscal i Montoro, això ja és un altre, són figues d'un altre paner. Jo crec que Montoro s'està lluint. Jo primer pensava que era un senyor que per anar al bar i fer una tertulia devia ser un tio simpàtic, i el que passa és que allà com a polític no, però és que ara ja li tinc mania. O sigui, és que s'expressa d'una manera menyspreativa, vull dir, menyspreant a la gent i això, i això no em sembla a mi bé.
I sovint insultant. No?
Bueno, exacte, fregant l'insult.
Bueno.
I a mi no em sembla bé.
Per insults, sí. Els que he sentit jo i cap amb ell, val? Això per insults. Sí que és veritat que el senyor té una manera...
Et cau
una
bé,
mica
et cau bé el Montoro.
D'entrada em passava el mateix que tu, que et trobava simpàtic. Que tenia doncs un punt de xispa sí. i que deia les coses d'aquesta manera i tal. Quan juguem amb les coses del pa ja no m'agrada tanta brometa. La realitat és aquesta.
Jo ara, la veritat és que hi ha dos ministres, perdona, Lourdes, que no m'inspiren gens de confiança, n'hi ha més, eh? Però el senyor Bert i el senyor Montoro... Sí. És que sembla que van passats de frenada sempre, no la seva manera d'expressar-se, la seva manera de despreciar el que tenen al davant, sigui qui sigui el que tenen a davant, eh? A mi, francament, em penso que no és l'estil d'un bon polític. Entenc jo que no és l'estil d'un bon polític, sigui del color que sigui, i ara estem parlant d'aquests senyors, també te'n podria dir dels meus,
sí,
eh?
Sí,
vull
sí.
dir, però no és un estil que a mi m'agradi de fer política, no m'agrada, francament.
Potser la manera és d'un altre ambient, sí, no d'un ambient institucional. A mi no m'agraden, diguem, ni les actituds, ni per maleducades, ni per grolleres, ni per... I és això, diguem, no? Mm. Que n'hi ha a tot arreu, de vegades sense unes coses que penses, bueno, aquest senyor és un polític o de què va? Perquè la manera de vegades d'insultar, de referir-se a altres polítics, dius, és que no es cau, és que no pots obrir portes utilitzant aquest... Clar, a nivell de tertúlia aquí podem dir nosaltres, ens sembla, perquè
però
nosaltres no som
perfils nosaltres polítics. No ens han votat.
No, exacte.
A veure, els senyors que fan política, les senyores que fan política, han de saber que estan
formes.
Allà perquè hi ha hagut una sèrie important de gent que els ha votat i, per tant, es deuen en aquests personatges.
L'Andrea Fabra, per exemple, no? L'Andrea Fabra,
per exemple.
Un exemple de desconsideració total contra els aturats el partit de l'oposició corresponent,
bueno,
i l'únic que ha tingut és una advertència oral.
Però això, clar, miro allà dins on t'estí dins de la olla, no m'agafis un element, no,
jo dic un exemple molt clar d'insult a un col·lectiu molt concret.
Des del davant s'estava fent exactament el mateix. L'insult anava dirigit a un altre diputat, no?
O als aturats, depèn.
Aviam,
depèn,
ella
depèn.
Va especificar...
I és curiós que
perdona,
la família...
Perdona, no, però és que la veritat és que no pots agafar, diguem-li, la resposta totalment inapropiada, grollera i fora de lloc i d'un test, però que potser era la justa resposta que li estava dient.
La justa resposta...
Home, si justa no és grollera, no?
No, sí. No, una cosa pot ser justa i grollera. No té per què ser Lourdes, separat, eh? Una cosa és justa, un pot ser un... Bueno, no facis dir...
No, millor que no posem exemples.
Que sigui just i no perquè, diguem-li, sigui just, no tingui per què ser desagradable i poca...
S'ha entès.
Jo penso que els companys i els amics i coneguts de Castelló s'haurien de fer mirar, perquè ja és curiós que la família aquesta faci 150 o 180 anys, sí. que són presidents de la Diputació, o sigui, els hi van venir d'herència la Diputació. Alguna cosa passa en aquest tros de país, diguéssim, no sé què, perquè no ho conec de la vora, però alguna cosa que no és massa normal deu passar allà aquella zona.
No, no, jo, perdona, només un minut amb això que deies de que es pot ser just i groller. No sé si a tots ens ha passat, a mi sí que tens una, fas una cosa irregular transitant amb el cotxe o amb la moto i et ve una persona i diu, escolti, dic, miri, potser vostè és un fill de tal, és un... dic, miri, fins ara potser tenia raó, però en el però moment clar. En què m'insulta ja no en té cap. És a dir, es pot ser just, podia tenir la raó aquella sí. persona perquè jo m'he saltat un stop o he faltat, no d'allò, però vull dir...
Es poden dir de moltes maneres.
Però que em vingui l'home aquell i em vingui faltant de primeres, i ja li dic, miri, és possible que pogués tenir la raó, però ja l'ha perdut tota.
Sí, sí.
És a dir, crec que la senyora aquesta, que jo crec que ni en el fons, ni en la forma, ni en res, tenia raó, però bueno. Però de totes maneres, a sobre ho va matxacar amb un mal comportament. Crec que si els diputats, i qui diu els diputats, diu tots els representants municipals i d'allò, perden el nord de que han de ser l'exemple de la societat, i això estic parlant, per exemple, de la Rahola, de la Pilar Rahola, que és pobreta de senyora, en un moment determinat li va dir, usted no sabe con quién está hablando. I diu, home, però si...
La van multar. No,
sí.
No, per aclarir-ho.
Era regidora de l'Ajuntament de Badalona en aquell moment.
De Badalona o Barcelona?
De Badalona. M'estic referint a que aquesta senyora ha d'entendre que el seu comportament ha de ser exemplaritzant, exemplar i exemplaritzant.
Sí, sí, s'ha de saber mostrar
i no a sobre voler d'allò.
Que per això estan allà.
Sí,
bueno, últimament sembla que hi ha, no sé, a nivell del poble i tal, no? La idea de si les persones ens representen tenen el nivell apropiat per estar on estan, sí. Que des de logo més de la meitat segur que no.
Intel·lectual o d'educació o de formació
tot
de...
plegat.
Què fem? Un examen? No? Més,
exacte.
Jo sé... Oi tant.
No, pregunto, no ho dic en broma,
no,
eh?
No, sinó requisits per presentar-se.
Per ser educat no es necessita tenir cap carrera universitària,
no,
diguéssim.
No, però és requisits, però de vegades mèrits sí.
Per exemple?
Hi ha persones que no han demostrat mai un mèrit, ni a nivell acadèmic ni a nivell pràctic, d'haver estat treballant a l'empresa i tal, sinó moltes vegades han estat... aquells que no molesten dins els partits, que aguantant allà estoicament i conformant-se i tal, doncs arriben amb una llista tancada i és aquest el motiu per el qual estan allà i no per qualsevol altre. No, sí. Aleshores, jo sí...
M'hauries de donar algun exemple que tots coneixéssim, no?
De fer llistes de persones que no tenen formació i que no tenen tampoc...
Però quan
no
parles de formació, què et refereixes?
Acadèmica.
Formació acadèmica o pràctica. És que la manera d'aprendre de vegades és passar per la universitat i de vegades és haver-ho demostrat dins el teu àmbit laboral o
i
professional.
I si no, que neguem aquelles persones presentar-se en unes llistes? No, t'ho pregunto, perquè és un debat que està al carrer.
Jo em plantejo que si per qualsevol tipus d'activitat et demanen que tinguis uns compliments, que tinguis unes determinades característiques o vàlues, perquè per polítics representants de tot el poble s'hi poden presentar aquells que l'únic que demostren que tenen, com a molt, verborrea.
Jo n'he conegut molt pocs de polítics d'aquests a la meva vida, i en conec molts, i fa 40 anys que em dedico a la política. Normalment la persona que arriba a un lloc... un lloc important dins del món de la política té algú més que verborrea, normalment. A veure, n'he conegut de tots els colors polítics, de tots,
Però digueu noms, és que si no digueu noms...
És que per això et dic que jo no...
Jo no puc...
Home, han estat en càrrecs públics, però vull exemple. A mi m'agradaria saber algun exemple.
No en conec cap, jo, d'aquests.
En
hi ha ni
forces de... Mira, jo no... Anem a treure algun nom? No volia, però clar, jo les competències que pugui tenir la senyora Viviana Aído o tantes altres d'aquestes que s'han posat sobre la palestra, doncs tens allà un referent de, per suposat els millors no ho són. O sigui, persones que han de tenir les capacitats i les competències no crec que les tinguin. I és així? O no penseu el mateix?
Jo
personalment no la conec, aquesta senyora. Per tant, no sé si té competències o no té competències.
Tindrà un currículum, no? Sí. I segons el currículum, pues, sembla que no les té, no?
Pues
o quantes
no
persones, i si no, com a mostra, quantes persones s'han falsejat les seves vides professionals i laborals o han utilitzat un llenguatge confós i tal per fer veure que són una cosa quan no ho eren.
Sí, però és, és molt fàcil, de comprovar els currículums de la gent.
Sí, preguntaria el Roldán.
Sí, no, a veure.
Sí, no, i a la mateixa vicepresidenta, la Joana Ortega, també va armar el seu escàndol dient que era una cosa, i després resulta que no era
si vas a una empresa privada i falseges el teu currículum i t'enganxen, vaja, jo crec que te'n vas fora, però no ho dic per aquest cas,
En una empresa, quan presentes el currículum, envies fotocòpia compulsada de la teva titulació.
I si els estafes i t'enganxen?
I per ser polític, doncs aquí no hi ha ningú tipus de nivell. De vegades gent que no sap ni escriure.
Jo a Lourdes no me n'hi trobat mai cap d'aquests.
Pues perdona,
mai a la vida me n'hi trobat.
No sé si és veritat o no, però algun cop vaig llegir que el mateix president Montilla portava amb una xuleta allò que havia d'escriure amb els llibres.
Al president Montilla se li poden acusar de moltes coses, sobretot de ser una persona sumament tímida.
Sí,
però penso que és una persona intel·ligent.
Sí, però jo tinc, no ho dubto, però portava per escrit, doncs, per falta de seguretat, la xuleta que havia d'escriure...
El president Pujol també anava amb una llibreteta...
anotant-se a les coses que li anaven dient. I l'altre és portar la xuleta per transcriure, per tenir por a fer d'ortografia, etc.
Jo així com la Viviana Ido no la conec, el senyor Montilla sí que el conec molt i no l'he vist mai transcriure coses amb una llibreta ni amb un paper.
Això ha sortit en premsa.
Bé, no, perdona. Jo el que volia dir és, primera, em sembla que aquest torn toca carregar-se els polítics. I estic dient així perquè el 36 eren els capellans, el 70 eren els empresaris i ara toca els polítics. I dels polítics, doncs mira, tots estem buscant a veure quina mala fama se'ls hi pot afegir. Home, tots els col·lectius tenen defectes, però crec que ara toca analitzar i aprofundir en els defectes dels polítics. I bueno, i així estem. Llavors, jo crec que és un mal símptoma perquè el país necessita els polítics i el país necessita uns polítics quan millors, millor. Aleshores, ara, sembla que els polítics són discrets. És cert que hi ha una diferència entre els polítics acabats de la transició i els polítics d'ara, perquè els polítics d'ara estan més professionalitzats, jo crec que necessiten... És un lloc de treball.
I més formats. I més formats que els de la transició.
Sí. Els de la transició tenien una formació política diferent.
Sí, i una força moral de creença que no està ara, que ara molts volen la cadira, i és una realitat.
Deixem acabar el Pasqual. Diguem-ho
d'una manera així. Aleshores, crec que és cert que no tots els polítics estan a l'alçada que han d'estar. Què passa? A França tenen una escola de polítics que suposo que el que té vocació política, no dic també que després el del poble es vulgui presentar, però a França, si dius, pràcticament els polítics que es presenten tots han passat per aquesta escola de superprimera categoria i aleshores aquesta gent ja tenen una formació. Això vol dir que els polítics tots han de venir d'allà? No, perquè a mi em fa molta gràcia quan em ve gent i em diuen, home, és que jo crec que no es pot presentar un tio president de govern si no sap idiomes. Aclarim-ho. Primera, quan un diu no sap idiomes, s'està referint exclusivament a l'anglès. Perquè si us dius, aquest sap portuguès, aquest sap francès o aquest sap polonès, això ja no val. Ha de saber anglès. Segona, el que ha de ser un polític, per mi, és què és el que ha de dir, no amb quin idioma ho ha de dir. Bueno, però queda ridícul que veus allà el Zapatero sol per arraconar... Bueno, potser sí que hauria de saber dir... És millor que sàpiguin idiomes, evidentment. Però crec que no s'ha d'excluir un polític perquè no sàpigui idiomes. El que s'ha d'excluir és perquè no tingui res que comunicar, no amb quin idioma ho comunica. Tercera de llonces, no sempre el millor metge és el millor director de la Seguretat Social. És a dir, jo crec que també poden haver-hi gent que surt de la base, gent que surt de no sé què, i que tinguin coses que comunicar, coses que organitzar i que comunicar a la gent. Aleshores, jo, aquest debat dels polítics sí que és possible que s'hauria d'haver-hi una espècie de... Pensem una altra cosa, per ser empresari tampoc demanen cap carnet. O sigui, un senyor es fot guixaire i és empresari, i un senyor es fa mecànic i és empresari. Aleshores, no sé per què hauríem de demanar carnet als polítics. Ara, seria bo, fora bo, evidentment, que poguessin pervenir d'una escola com aquesta francesa o una cosa d'aquest tipus.
Sí, jo penso que hi arribarem en això, perquè la veritat és que la diferència democràtica d'un país com França i la nostra, que és encara tan recent, jo crec que aniran canviant les coses cap aquí. Però jo, de fet, amb un polític amb un polític, amb una persona que faci política, el que li exigeixo és que només miri pel bé dels del poble, pel bé de la gent, no només pel seu bé, sinó pel bé de la gent a qui s'ha de dedicar, que és els que l'han votat. Si després sap idiomes, doncs millor que millor. Si té carreres universitàries, fantàstic. Però n'he conegut de molt tontos amb carreres universitàries, bueno, i no precisament polítics, eh?
No, i el que et dic, que no sempre el millor metge és el millor... O sigui, els metges, el col·lectiu de metges, si el director de l'hospital aquell no és metge, diu, ostres, és que hauria de ser metge perquè si no no entendrà de medicina. Però llavors resulta que no entén d'organització.
Tu has vist un arquitecte que sàpiga fer política d'arquitectura alguna vegada a la teva vida?
Aviam, jo penso que de vegades agafeu l'anècdota i l'eleveu a la categoria general, no? Amb el sentit de que sí que és veritat que pot haver una persona preparada i formada i que en canvi no tingui llums, eh? Que no tingui, diguem-li, capacitats i tal. Però el normal és que les persones formades i preparades són les que tiren les coses endavant. I la prova està quan parlem de que en un país no podem renunciar al que és la formació perquè és el futur del país, no?
No, però això no ho diu ningú.
Aleshores, la formació de la classe política, en certa manera, ens donarà el nivell d'aquell país.
Sí, sí, això estem, em sembla que amb això hi estaríem tots d'acord, però la formació de la casa empresarial també, eh?
I aleshores, quan un va a una llista, d'igual manera, per entrar de bidell de l'Ajuntament, se'ls demana saber llegir i escriure, eh? I potser la llengua del país on està, doncs també li demanaria jo a un polític un mínim de competència.
I els votants que els hi demanem?
El Bustos, si no tinc mal entès, era ordenança de la Universitat
del Museu Crasafont.
Jo crec que ha sigut un bon alcalde i ara és un bon president de la Federació de Municipis de Catalunya. El Bustos és una persona representativa i formació en tenia molt poca. Segueixo dient que són dels de la transició, aquests, vull dir, dels que, com deia la Lourdes, porten il·lusió i la il·lusió...
Una gran carga política, una creença...
Exacte. Però, i així no ho sé, el Corcuera perquè no era sant de la meva devoció, però em sembla que era lampista, és el de la patada. El Corcuera és
venia del sindicat, sí.
Venia d'allò. No ho sé, hi ha gent de tot, i en canvi jo crec que hi ha bons ministres. Ara, com dèieu, si a més tenen formació, si educació, tenen idiomes i són no sé què, doncs fantàstic. Crec que és un tema que s'està exagerant, de totes maneres, el tema dels polítics, perquè ara toca parlar dels polítics. Vull dir, no sé.
Home, jo penso que no s'està exagerant i de vegades quan se'ns fa parlar i diuen segons quines coses, diu, vale, molt bé, això ho podré dir jo, eh? Però a tu se't demanaria...
Jo crec que abans he parlat de dos ministres i deixeu-me continuar amb aquesta línia perquè és que no em cauen bé, eh? El senyor Bert, sí, jo penso... Bé. Que la seva formació acadèmica és de lo més millor que hi ha en el món mundial. I això no vol dir que s'enfronti amb totes les universitats del país o que s'enfronti amb tota l'educació del país.
No, però tu estàs parlant d'ideologia, que no la
pots
compartir.
No, estic parlant d'educació, que no és el mateix que formació.
Bueno, i d'educació què? És que ha dit alguna cosa maldita?
Déu-n'hi-do.
Doncs jo no li veig, clar. Aquí jo no li veig, eh?
Déu-n'hi-do.
O sigui, això és una opinió ja, diguem-li, des de...
Home, que el plantin tots els rectors de totes les universitats,
bueno,
deu ser per alguna cosa, eh?
Perquè ell, diguem-li, tenint les seves
perquè
competències...
Perquè la ideologia no crec que sigui
no,
massa
tenint
diferent.
Tenint les seves competències, clar, si ell té un altre tipus d'idea i actualment a l'hora de dirigir les universitats. I aleshores, si això limita la llibertat que podien tenir els rectors de les universitats, doncs lògicament aquests, diguem-li, es posen d'esquena, però això no vol
dir... La formació acadèmica d'una persona no vol dir que sigui el millor polític del món mundial.
No, això vol dir que és opinable. Que és opinable, eh?
Jo, la veritat,
això vol dir que és ideologia, però la ideologia no té res a veure amb tot
la plantada de rectors no era ideològica.
Un dels temes que fa que els polítics acabin denostats és que diu, per si aquella gent va al Parlament i només diuen uno o dos i així saben si el seu grup ha de d'allò.
Això és
vergonyós. Per fer això només hi hauria d'haver-hi no sé què, no sé quantos. Jo crec que...
Vot ponderat, ja està, tens un i representa 50.
Això no és veritat, però si vols ho parlem.
Ara, de totes maneres,
qui va donar la nota va ser l'Ernest Maragall. I això,
ara volia parlar del pacte fiscal.
I això és un polític. li diuen, aixequen la luz, diu, pues jo voto dos. I diu que no és la primera que vegada
que vota. Sí, però després expedientats, perquè, home, aquell del Partit Popular, diguem-li, que ha votat a favor dels miners o no sé què, no sé si l'han expedientat per anar...
En l'Ernest Maragall segur que no l'expedientat.
I l'alcalde de Manacor, per exemple, a les Illes Balears, que va votar en contra de la proposta de reforma de la llei lingüística, i el pobre l'ha anat tonyinat, però el tio ha aguantat, perdó, he fet servir aquesta paraula de tio, però va aguantar i va defensar el seu posicionament.
Però és que és normal, tal com estan les coses.
Sí, però l'han fet fora del grup.
Tots fan... Escolta'm, és que és normal tal com estan les coses. Mentre hi ha llistes tancades, a qui voten, a la persona o a la llista? Aleshores, si tu has acceptat esta llista, ben sotmès, el que passa és que s'hauria de dir, jo no vull estar en una llista tancada, jo vull que em votin a mi, pel que penso. Llavors,
Lourdes, no és tan fàcil el tema, si això ens duria com dos o tres debats. El tema de llistes obertes no és tan fàcil.
Mixta.
No és tan fàcil. Jo no sé si tu has estat alguna vegada en un col·legi electoral quan es vota al Senat.
Ui, sí,
vale?
Però es fa,
i això
no?
Són llistes obertes,
Però es fa, no?
Però
es fa, i sense...
Et podria dir que els resultats no sempre són els més...
Però, bueno, són els més democràtics. Que no, de l'altra manera... Aviam.
No, perquè ningú coneix a ningú.
Ningú. I que voten un de... Un...
Aliança Popular o Comunista d'Esquerra.
Les sigles que hi ha al costat. Però és això el que n'hauria de ser. És que quan... Aviam, tu agafes una llista i a part del primer o segon de la llista, la gent no coneix cap dels que hi ha a la llista. Bueno, no té ni idea de qui és. Doncs alguna cosa ha de canviar. Mireu, a mi aquest sistema que hi ha, us ho haig de dir, m'ho he dit ja molt, a mi no m'agrada.
És un antisistema, la Lourdes.
No.
Que no t'ho dic en broma, home, no te'n pladis.
És una altra democràcia que sigui més de debò, però això no ho és.
Oh, no estem parlant, no estem parlant.
És la que tenim.
Pues s'ha de canviar.
Si s'ha de canviar, doncs mira, no em sembla malament que es canvi.
Va, Maria, deixa'm apretar-te una mica. Què et va semblar l'Ernest Maragall votant l'altre dia?
A mi l'Ernest Maragall és un tio que el conec de fa molts anys i em cau molt bé i sempre ha sigut així, igual que el seu germà, igual que el Pasqual. Ells són gent de partit, però primer són ells, el que ells creuen. I tota la família Maragall és així, vull dir, tots
home, ja els coneixem,
tots els germans.
Trajectòria. Però què hauries fet tu, per exemple?
Toma ja.
Doncs pues no ho sé, perquè...
Si voleu parlem del pacte fiscal en general. Però ara per parlar de la posició del PSC.
Podem parlar del pacte fiscal. Jo personalment penso que a Catalunya ens equivoquem en aquests moments i amb la situació política del país fent tanta incidència en aquestes qüestions. Penso que no estem ben rebuts al resta del país, al resta de la nació, i això ens ho hauríem de fer mirar també. No sé si era el moment més adequat per parlar d'aquest tema. Ja sé que tenim problemes econòmics, ja en vam parlar als 8 anys anteriors, el conseller Castells jo penso que va treballar molt, molt bé en temes de, que no es diuen pacte fiscal, però en temes d'economia, i jo no sé si ara políticament era el moment més adequat per parlar d'aquest tema. Per tant, jo del pacte fiscal segurament que hagués votat el que va votar el PSC, que va votar coses a favor i es va abstenir en diverses coses amb les que no jo tampoc hi estic d'acord.
Bé, jo... No, dius ara, no és el moment. És que pel que es veu, mai és el moment. Estic d'acord amb que...
A les èpoques de creixement i tot això és molt més factible que no ara, a veure,
que tampoc, d'entrada, que jo sàpiga, l'única cosa que es proposa són unes regles de joc, no es proposen diners. Dius, escolti, a veure, el que va votar...
Però la gent no ho entén així.
El que va votar... És que també t'ho volia dir això, que som... No som ben rebuts.
No està ben explicat.
Però, a veure, el que va votar en contra el PSC era contra la caixa, la caixa pròpia.
Clau, tenir la clau.
Tenir la clau de la caixa. I així, per fer això no cal tenir més diners ni menys, només cal dir, tinc la clau de la caixa i deixi'm a mi i el pacte bilateral, la literalitat d'allò. No demanes més diners. Que potser la gent no ho interpreta així, bueno, i potser no ho interpreta així. Dius, no són ben rebuts. És que jo crec que, jo no ho entenc això, perquè quan hi havia el Zapatero van treure les balances fiscals del 2006. Mm. veure, si em permeteu un segon que parli mig minut de l'Ajuntament, només quan jo estava a l'Ajuntament, els de Valldoreix, els de les Planes, els de no sé què, tots volien saber l'organització territorial dels seus diners. Els de Mirasol deien no sé què, si uns són deficitaris, si els altres són d'allò. Llavors, amb l'interventor, bueno, vam fer tots els impostos que cobraven en una banda, els impostos que es cobraven a l'altra, i si llavors i les despeses que hi havia, que si a l'auditori havien de participar tots, els Valldoreix en que no, bueno, etcètera, etcètera. Al final
el conveni amb Valldoreix sempre ha sigut més complicat que el pacte fiscal.
Ha sigut més complicat que el pacte fiscal, però bueno, diu, nosaltres no volem participar, bueno, doncs nosaltres posem participació zero, però que hi constés allò, vale. Llavors, el merder va ser organitzar la territorialitat dels impostos i la territorialitat dels pressupostos. Aquest és el follon gros, que dius, a veure, aquest, els guals d'aquí per on van, els no sé quantos per on van. Però un cop ho has organitzat i ho tenim de cada any, fas i ja està tot. Les balances fiscals vols dir que no s'haurien d'haver publicat cada any, perquè és que hi ha gent, fins ara, bueno, fins a fa poc el Rodríguez Ibarra deia que els diners ens els poséssim amb l'esquena perd el seu nom. Però ara veig que el Monago l'altre dia anava dient el pacte fiscal seria una catàstrofe per... Ah, o sigui, bueno, com va això del pacte fiscal? Per què no publiquen les balances fiscals cada any i així tot el país sabrà què és el que estem demanant? Que no estem demanant més que el que és nostre.
Perquè tenen la mateixa discrepància que els senyors de Valldoreix quan diuen que no volen participar en el tema de l'auditori i des d'aquí es diu que no es vol participar en segons quines despeses generals de l'Estat. De totes maneres, l'oportunitat del pacte fiscal... jo comparteixo amb la Maria...
I aquest dèficit que tenim que va del 8,5% al 10%, fins quan l'esperem?
No, és
fins quan, dèficit, fins quan ho resolem? Fins quan ho resolem? Quin dia ho resolem?
Segons si entra a l'auditori de Sant Cugat o no, també varia. No és exactament el mateix. Per exemple, també mirar les balances exteriors de Catalunya amb la resta, si són deficitaris o no, si no tinguéssim en compte les vendes a la resta.
Però no barregem balances comercials amb balances fiscals. Bueno, pues, no comencem a fer la trampa, aquí, no comencem a fer la trampa, perquè és la trampa que es fa.
Aquí a Catalunya tindríem uns dèficits, i d'on sortirien?
Perquè... Però no s'ha de barrejar mai balança comercial amb balança fiscal.
Sí, no, t'estic dient...
Estem parlant del dèficit fiscal, no del comercial.
Primera, aquest dèficit fiscal, i a més segons va... explicar-ho molt bé, la vostra representant del Partit Socialista Català, com es diu, recorda'm el nom? De
la Martínez Sampere.
Va veure que hi ha moltes maneres...
És que és una alumna avantatjada del Collell.
Ah, sí?
Sí.
Sí. El Pere?
No.
Oh, del Josep Maria.
No, Mas Collell.
No. Ah, del Mas Collell.
Antes del Pere Collell.
Antes del Collell.
Digues, que també he interromput.
No, doncs això, hi ha moltes maneres i sembla que només ens interessa veure en una. Ens interessa no veure potser la que és més justa, sinó la
però quina és la més justa? Quina és la més justa? La que, per exemple, quan inverteixen en el Museu del Prado, a nosaltres això ens significa una inversió també.
Jo crec que
el Museu del Prado, que el tinc a 6 hores...
Estaria d'acord amb el Pasqual que la millor manera per nosaltres mateixos, pels catalans primers de tot, seria que les balances fiscals fossin públiques cada any.
I per què no es publiquen?
No ho sé.
Home, jo puc imaginar-me per què.
Sí, però és que no ho ha publicat cap...
Una vegada s'ha publicat.
El 2006 que es va publicar el 2008.
Sí, escolteu-me, no és una feina d'un dia per l'altre, tenir les balances.
Quan ho tens organitzat, sí, eh? El que no és una feina és organitzar-les.
O sigui, una cosa és anar fent, diem-li, prediccions de com van les coses i l'altre tenir-ho realment.
I amb més de 30 anys de democràcia no es podia haver establert un sistema per determinar les balances fiscals?
Sí,
probablement. I si no és d'un dia per l'altre... és perquè no tenen territorialitzats els pressupostos.
No,
i si no els tenen territorialitzats és perquè no els interessa, perquè fixa-t'hi que no hi ha cap cosa que... O sigui, s'ho salten tot.
Bueno, però és que no tenen consciència de que són territoris diferents. No es pot veure una cosa independentment del conjunt, perquè no estem visquent d'una manera aïllada, no som països diferents, sinó som un únic país i hi ha moltes interaccions.
Mira.
I aleshores no pots veure només una
sola
cosa.
Però les interaccions són tant pel Museu del Prado com pel millor de ciutadans de fora de Catalunya que han vingut a viure a Catalunya. que també ens canvien les nostres balances fiscals, perquè tenim més gent utilitzant serveis, perquè
que paga impostos aquí, llavors amb la balança fiscal estan aquí els impostos.
Si estan en situació irregular, per exemple, si estan en situació irregular i són una targeta sanitària, no estic ella està parlant de gent de fora de l'Estat o de la Unió Europea, entès això, no?
Sí, sí, i tant.
Que són targetes sanitàries...
O escoles, o escoles,
però el pagament d'impostos normalment si tenen una feina en negre...
Les targetes sanitàries, si ens atenguessin, diem-li, a la normativa no es poden donar si aquestes persones realment no estan regularitzades.
Bueno, i no els atenem.
Amb urgència, però escolta, mira ara quan han mirat lo de les targetes sanitàries, el bluff que ha sortit...
Lo mateix que pel pacte
perdona,
fiscal...
Perdona, no estic, del bluff que ha sortit...
D'on era aquest bluff?
Andalusia.
En part,
la immensa majoria d'Andalusia.
Perquè aquí és quasi bé impossible que surti aquest bluff.
No, i també n'hi havia, i de morts.
De morts.
I que utilitzaven, diguem-ne, targetes que eren de persones mortes fa temps.
Bueno, jo volia dir que el problema és un problema conceptual. Per què no es publiquen les balances fiscals? Jo recordo que tu, Pep, em vas dir, diu, van venir per aquí uns manifestants dient Espanya és una i no 51.
Eren 450, era l'excepció.
No, però Espanya és una i no 51, i dius, quines coses més rares, perquè ara ja estem amb autonomies. No, no estem amb autonomies, estem encara ni amb l'època de les províncies. Perquè el Ruiz Gallardón l'altre dia va dir, oiga, no, a mi no m'explique nada d'estas coses. Uno que paga l'IVA per tot el país. I dius, clar, si no territorialitzen si hi ha una aversió a territorialitzar els impostos i els pressupostos, és evident que diu, oiga, això va amb un sac comú i aquí ja ho repartiré com vulgui. Aleshores, el problema és, per què no es publiquen les balances fiscals? Perquè hi ha un esperit unitari o centralista, o com vulgueu dir-li, per aigualir-ho tot. Si no, clar, ho treuen els bancs, ho treuen les caixes, però no ho treu l'Estat. No volen tenir consciència de que Espanya està dividida en autonomies. Però fixa-t'hi tu, que tot i que el Ruiz Gallardón...
En autonomies, sí, en països independents, no.
Bé, doncs pues mira, no perquè diu l'IVA se paga para todos.
Clar.
Vale. Clar, l'IVA se paga para todos i ho dic.
No és un impost estatal, l'IVA. L'IVA és un impost estatal, doncs ja està.
Sí, però fixa-t'hi tu que de l'impost estatal aquest ja n'hi ha una part territorialitzada.
Bueno, una altra
per tant, ell és el primer conscient...
Que t'envien un percentatge d'aquell IVA que es recauda.
Jo, la veritat és que no sé si hi ha gaire... Suposo que espero que hi hagi diferència entre una autonomia i un país independent. És una llàstima que s'hagi tingut que arribar a la solució del país independent perquè no funciona ni l'autonomia ni cap tipus de federació que era l'ideal dels socialistes i llavors dius, miri, no ens queda més remei.
Però si funciona a Alemanya, per què no pot funcionar aquí?
Amiga! No, però vosaltres porteu molts anys.
Una tensió.
Ja ho sé. És que quan heu dit que no ens entenien, quan has fet la referència no ens entenien, més anys que s'ha fet des d'aquí pedagogia, que ha anat al Pujol, heu anat vosaltres, han anat diversos partits a explicar...
Però no som majoria, noi.
No, però aleshores, home, no sereu mai majoria perquè, bàsicament, per molt que guanyessin tots els diputats en el Congrés dels Diputats, no sereu majoria.
El PSC pot anar fent tot el seu discurs.
I a sobre voten en contra del discurs del...
El PSC pot fer el discurs que fa i que s'ho creu i que ens ho creiem.
Sí, del federalisme.
Del federalisme.
Evidentment.
Però el resta de companys de l'Estat no ho veu.
De l'Estat o d'aquí?
No, el resta de companys de l'Estat, fonamentalment.
I d'aquí també.
No, d'aquí diguem en dos.
No, jo que sí.
Dos, pues tota la branca, diguem-li, més del cinturó de Barcelona, no?
No, han votat mai en contra del federalisme. Jo he anat a tots els congressos i no els he vist mai votar en contra del federalisme.
Bueno,
però no,
la realitat per això és la que hi ha. La realitat és la que hi ha.
Jo la realitat és la que hi ha i un dia ja ho veureu, perquè amb el federalisme, desgraciadament, a mi m'encantaria. Si és que jo la fórmula de l'estat propi la veig bona, perquè dic un estat propi dins d'Espanya.
Clar,
si a mi no em preocupa...
Ja comenceu els de Convergència a fer matisos a l'estat propi, ja comenceu.
Ells han de posar-se d'acord amb Unió Democràtica, per això.
A mi no em preocupa estar dins d'Espanya o estar dins de França o estar dins de no sé què. Un estat propi... Està Europa la primera. I la segona...
Però tu qui vols que sigui el teu interlocutor directe, d'entrada? Brussel·les o Madrid?
Sempre que hem anat a Brussel·les hem sortit guanyant.
Jo t'ho pregunto.
No sé, perquè les últimes vegades li van dir al senyor Mas que li demanés al senyor Rajoy.
Ah, sí, li van dir, vagi per
que de fet li estan dient, si vol parlar amb nosaltres, sigui un estat propi.
Però el tràmit és reglamentari, clar. No, quan ha decidit Brussel·les sempre han sortit guanyant amb el tema de les beques, amb el tema dels transports.
En el tema de les beques, de les beques de què? Escolta, mentre tota Espanya estan cobrant un congo de beques, aquí a Catalunya, ridícul. Els Erasmus,
estic parlant dels Erasmus.
Els Erasmus crec que venen de la Unió Europea, no? Ara no sé com es diu, es reparteixen. Però escandalós.
Doncs trucarem a Brussel·les i ho preguntarem. Escoltin, ho hem de deixar aquí, falta tot just un minut. Els agraeixo molt tant a la Maria Sanz, a la Lourdes Dalmau, a Pasqual Dusó i també al Narcís Clavell,
que
l'hem tingut de vacances, que hagin vingut els dilluns aquí a xerrar. No sé si hem arreglat gaire el món, però vaja, almenys...
Ho hem intentat.
Ho hem intentat.
Com a mínim ho hem intentat.
Si més no, en bon humor. Estona.
Exacte. Escoltin, que passin unes molt bones vacances. Moltíssimes gràcies per haver vingut. I si volen, al setembre...
Tornarem.
Podem parlar de federalisme, estar propi, beques, polítics, no polítics, el que vostès vulguin.
I a veure com estem al setembre. Perquè,
vaja, exacte.
A veure les sorpreses que tindrem a l'agost.
El tema de les Olimpiades.
Ah, sí, miri, les Olimpiades ho tenia pensat,
però... Tenia moltes,
Ui.
A mi em va fer molta gràcia veure la reina saltant amb paracaigudes amb el James Bond.
Oh,
vaig trobar genial, magnífic. Genial. I el sentit de l'humor dels britànics anglesos.
I el Mr. Bean també.
Moltíssimes gràcies als tres i també al Narcís Clavell.
A vosaltres.
Molt bones vacances.
Gràcies.
Per tothom.